Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Caral Pedemonte. Coincidint amb el Dia Mundial de la Sida, l'associació Projectes dels Noms demana per píndoles, més píndoles preventives contra el virus al Departament de Salut. El centre Barcelona Checkpoint té 1.500 persones en espera per rebre aquesta medicació que protegeix davant les conductes de risc. Ho ha dit Ferran Pujol, director del centre, a la xarxa aquest matí durant l'acte de desplegament dels tapissos del Memorial de la Sida.
Hi ha hagut pocs recursos a nivell assistencial. El que sí que està cobert és el fàrmac, però hi ha una sobrecàrrega, una saturació, tant als hospitals com al nostre centre, que ens impedeix en aquest moment ampliar el nombre de persones que estan en profilaxi preexposició. Això vol dir que són persones en risc de contraure el VIH i que, per tant, si no els hi fem arribar aviat, alguns d'aquests casos es traduiran en noves infeccions.
Projecte dels Noms organitza des de fa 27 anys l'acte dels tapissos del Memorial de la Sida. Des del matí es poden contemplar aquestes creacions tèxtils acolorides als balcons de l'Ajuntament de Barcelona i del Palau de la Generalitat fetes als anys 90 pels amics i familiars de víctimes de la sida. A més, el govern ha presentat aquest matí el Pacte Social contra l'Estigma i la Discriminació de les Persones amb VIH, una eina que suma el suport de l'executiu, entitats municipalistes del tercer sector i ONGs implicades directament en la situació dels homes i dones que conviuen amb aquest virus. Escoltem la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà.
Aquest pacte és un reflex fidel de la voluntat del país de canviar la percepció sobre el VIH i garantir els drets de les persones que viuen amb la sida, el seu entorn i els agents que hi treballeu, amb l'objectiu d'erradicar qualsevol discriminació que pugui posar traves afegides a la situació que ja es viu.
I des d'Actua Vallès, coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, alerten que l'estigma encara pesa sobre les persones amb VIH. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
Roberto Piqueras, educadora i representant de l'ONG, insisteix que tothom es pot contagiar, com demostra la varietat de persones que se sotmeten a la prova.
El perfil és molt variat i desmitifica, no?, aquesta imatge de qui tenim al cap, que significa com una persona amb VIH positiu. Uh-huh. Vull dir que el perfil és molt variant. Així sí que és veritat, sí. Normalment és més masculinitzat, uh-huh, que no feminitzat.
Piqueras lamenta que el col·lectiu més jove hagi perdut la por al VIH perquè ja no provoca la mort, sinó que s'ha convertit en una malaltia crònica.
Els Mossos de la comissaria de Mollerussa han de treballar al pàrquing per falta de capacitat al centre. El Sindicat Autònom de Policia ha denunciat aquests fets reiteradament al Departament d'Interior per incomplir les normatives del Reial Decret. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
El Sindicat Autònom de Policia ha denunciat diverses vegades les precarietats en les que treballen els efectius de la comissaria de Mossos de Mollerussa. El Departament d'Interior incompleix la normativa bàsica sobre seguretat i salut laboral, ja que el cos ha de fer els briefings al pàrquing amb temperatures que no superen els 3 graus. A més, els agents d'aquesta comissaria també s'han de canviar en aquest pàrquing per manca de capacitat a les dependències. Tot i que està previst que l'any 2024 estigui enllestida una nova comissaria de Mossos en uns terrenys al costat del Parc de Bombers, el sindicat insta el Departament d'Interior a fer una inversió i buscar alternatives que millorin la situació dels seus treballadors sense haver d'esperar.
Més temes. Els serveis de seguretat del Ministeri de Defensa han interceptat aquest matí una altra carta amb material explosiu, la cinquena que es detecta d'aquestes característiques. La troballa se suma a la que va explotar ahir a l'ambaixada ucraïnesa, que va provocar un ferit lleu, i les que han rebut una empresa armamentística de Saragossa, la base aèria de Torrejón de Ardoz, i el passat 24 de novembre la presidència del govern central dirigida per Pedro Sánchez. Tornem d'aquí una hora amb més informació i fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa. Aquest programa que fem de dilluns a divendres, Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina, Òscar Ollero a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 1 de desembre estrenem el mes en què arriben les celebracions tan esperades, al cap de l'any. Celebracions de Nadal, festes, vacances. Doncs avui, 1 de desembre, també volem saber quin temps ens acompanyarà al llarg de la tarda. Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquest ambient tenen a fred i és que les temperatures es mantenen per la banda baixa del termòmetre en molts punts de l'interior del territori a molt estiral pujaran entre els 10 i 11 graus i això sí, un ambient més agradable arran de costa podent arribar a la temperatura més alta entre els 15 i 16 graus. Tot i això encara mantindrem el cel força ennuvolat en punts de les comarques de Tarragona i també Barcelona, tot i que amb algunes clarianes i és que hem començat el dia amb el cel més tapat. També s'espera que de cara al vespre pugui caure algun ruixat fregant cap a la zona de l'Alt i Baix Empordà. En qualsevol cas, si toque terra seria tot tan sols a la part més costanera perquè els ruixats més actius han de caure sobre mar i també cal dir que durant les properes hores podria caure algun ruixat en punts del Delta de l'Ebre. D'altra banda, i ja per acabar, cal destacar també la formació d'alguns núvols més baixos sense deixar precipitació cap a la cara nord del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Avui al Connectat sabrem en quin punt està la convocatòria de vaga per al gener anunciada fa uns dies per Metges de Catalunya. Parlarem amb David Arribas, vicesecretari general del Sindicat de Metges. Tancarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista. A les 5 coneixerem el sabadellenc Oleguer Martrat, nou responsable del celler amb vi. Continuarem amb animals per saber com cal actuar davant comportaments problemàtics d'animals exòtics. Ens ho explicarà el veterinari Ferran Bargalló. I acabarem amb cultura per parlar del nou llibre del pretenc Daniel Jerez, El pasado nunca nos olvida. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
Ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. I es va dur a terme l'acte de lliurament de les beques de recerca municipals de Terrassa al Casal Cívic del Vapor Gran. Les atorga l'Ajuntament Agarenc per a estudiants del doctorat i també de fi de grau al campus Terrassa Universitària. Aquesta és la 12a edició d'uns ajuts amb els que es vol fomentar, reconèixer i valorar estudis inèdits que portin dades noves. També que aprofundeixin en l'anàlisi de la realitat científica, social, política, econòmica, laboral i també cultural del territori. En l'edició d'aquest any s'han presentat 23 projectes, dels quals només s'ha quedat un sense beca. Així, en aquesta convocatòria, la partida de beques ha estat dotada amb 19.000 euros que han estat concedits als treballs presentats proporcionalment a la puntuació obtinguda. 11 dels projectes són de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual, 6 de la Facultat d'Òptica i Optometria i 6 més de l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional.
Gràcies, Sergi. I a Sabadell, a la cocapitalitat del Vallès Occidental, que marca avui l'actualitat. Pau Durán, bona tarda.
Bona tarda. Presentat el manifest Som Capaços 2022 pel Dia Internacional de la Discapacitat. El Saló del Teatre Principal ha acollit aquest migdia l'acte on s'ha llegit, amb la companyia de les autoritats, entitats i usuaris implicats. L'encarregada de fer-ho ha estat Laura Turu, de l'equip directiu del Centre d'Educació Especial Francesc Bellapart, qui ha estat l'entitat encarregada de redactar-lo i ho ha fet en format de conversa entre els participants.
Tenir capacitats és que es pot. Nosaltres tenim capacitats. Jo també una mica. Jo sé fer coses. Sé fregar, escombrar i fer-me el llit. També tinc facilitat per jugar a futbol, a ping-pong, cantar, tocar la guitarra flamenca i ajudar els companys.
La jornada es commemora aquest dissabte quan finalitzen les 31 activitats programades per l'ocasió. L'acte ha comptat també amb usuaris de diferents àmbits que han aprofitat per traslladar les seves demandes sobre la inserció laboral, el lleure inclusiu i la vida independent als representants municipals allà presents.
Gràcies, Pau. Anem ara al litoral, a Badalona. Avui que és notícia. Paula Auger, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El Ministeri de Sanitat dona llum verda a un nou tractament del VIH. Consisteix en un antirretroviral d'acció prolongada que s'administrarà amb una punxada cada 2 mesos i substituirà a les pastilles orals diàries que en ocasions poden provocar problemes de toxicitats i una pitjor adherència. Arribarà als hospitals a principis de 2023. Actualment, les persones que conviuen amb VIH han de prendre a diari un tractament antirretroviral, ja que el seu sistema immunitari no és capaç de controlar el virus de manera espontània. Eugenia Negredo és cap de secció VIH de la Fundació Lluita contra les Infeccions.
A Espanya i a Catalunya hi ha molts centres com el nostre que han participat en els estudis internacionals que s'han fet per avaluar aquests fàrmacs, no? L'eficàcia i la seguretat. Per tant, tenim ja molta gent que ja l'ha aprovat des de fa 4 o 5 anys que ja estan amb aquest tractament.
Aquests pacients, juntament amb els que pateixen algun problema de salut afegit o tinguin unes condicions especials diferents a la resta de pacients amb VIH, es prioritzaran a l'hora de subministrar aquest nou tractament.
Gràcies, Paula. Continuem una mica més al sud d'aquest litoral. Arribem al Prat. Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda. El Prat és el tercer municipi català amb una major inversió social per habitant, segons l'Associació Estatal de Gerents i Directius d'Acció Social. Així ho indica el recent informe d'aquesta associació que analitza la inversió social dels municipis de més de 20.000 habitants de tot l'estat i situa el nostre municipi, el Prat, entre els 52 que registren un nivell d'excel·lència en aquest àmbit. Aquest document, que parteix de dades de 2021, indica que la inversió al Prat en serveis i promoció social va ser de 182,94 euros per habitant durant aquest període. Això fa que se situï una posició capdavantera a la comarca del Baix Llobregat, juntament amb Esparreguera, amb 221,35 euros per habitant i any, sent els dos únics municipis de la comarca entre les 15 localitats de l'estat amb major inversió social per habitant. Arreu de Catalunya únicament precedeix el Prat, a més d'Esparreguera, la ciutat de Barcelona, amb 235,33 euros per habitant i any.
Gràcies, Rocío. Ara tornem al Vallès, a Castellà, concretament per saber què marca avui la crònica informativa. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El pes principal de l'última sessió plenària a Castellà va recaure en els temes urbanístics. Alguns ja eren coneguts i es tractava de continuar els tràmits, però la principal novetat, aprovada per unanimitat, va ser l'inici dels tràmits d'un conveni urbanístic de l'Ajuntament amb Endesa per transformar l'espai de la carretera de Sentmenat número 112 en una zona residencial amb un pes important de l'habitatge protegit. Actualment, aquest espai, que té la façana decorada amb un mural de les Carneres amb motiu del 8M, és una antiga subestació transformadora d'Endesa en desús. A grans trets, l'actuació urbanística de requalificació permetrà la construcció d'habitatges de protecció pública al sòl corresponent al 60% del sostre residencial, un 25% del qual, com a mínim, s'haurà de destinar a habitatges amb protecció oficial genèrica i un 35% serà de protecció oficial especial.
Gràcies, Rocío. Tanquem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat, que ens porta Òscar Ollero. Bona tarda, Òscar.
Bona tarda, Carme. Sant Cugat aquesta tarda encendrà la il·luminació nadalenca. L'acte d'encesa de llum serà a les 6 de la tarda a la plaça d'Octavià, però estarà presidit per una animació i un espectacle. Per obrir boca, a partir d'un quart de 6, els estudiants de restauració de l'Institut FAP Sant Cugat oferiran una xocolatada a la plaça d'Octavià. A continuació, a partir de 6:45, s'iniciaran 2 cercaviles simultànies, una des de la plaça d'en Coi, a càrrec de la companyia Manos de Fuego, i una altra des de la plaça de Doctor Galtés, de la mà de la companyia La Balot. Quan les 2 cercaviles arribin al voltant de les 6, a la plaça d'Octavià s'iniciarà un espectacle de llum amb un màping a la façana de la Casa Bacial que clourà amb l'encesa de llums. L'acte presidit per l'alcaldessa Mireia Ingla servirà també per presentar la imatge de Nadal d'enguany.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Aquest dilluns, el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en aquest sector, anunciava una convocatòria de vaga per als dies 25 i 26 de gener per reclamar millores en la sanitat pública catalana. Tres dies després, volem saber quines novetats s'hi han produït, si és que n'hi ha, i també volem conèixer quines són les reclamacions dels professionals. Per això avui hem convidat al Connectats el doctor David Arribas, que és vicesecretari general de Metges de Catalunya. Doctor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, en principi, el secretari general va anunciar un dia després d'aquesta convocatòria que encara no tenien notícies, no hi havia novetats respecte a una possible resposta del Departament de Salut. Han passat un parell de dies més, jo no sé si hi ha novetats en aquest sentit.
No, no, a dates d'avui no tenim cap reunió oficial proposada per part de la Conselleria ni pel CatSalut per això, reunir-nos per poder parlar de les possibles solucions davant del conflicte que té actualment la salut pública del nostre país.
Mm-hmm. Podem dir que el tret de sortida va ser la massiva manifestació que es va produir a Madrid i que s'ha anat escampant pel territori espanyol. Quina és la veritable magnitud? És a dir, si han de posar a treballar totes les administracions, l'autonòmica, l'estatal...
La veritat és que nosaltres les nostres reivindicacions fa molts anys que les estem posant sobre la taula. Hem fet un seguit de mobilitzacions, de vagues, reclamant quelcom no gaire diferent al que estem reclamant actualment, no? És cert que la situació actual s'ha expandit, s'ha generalitzat, no? I totes les comunitats autònomes tenen la mateixa problemàtica i l'expressen de la mateixa manera, que és mobilitzant les persones que estan afectades, no? Però bueno, això és circumstancial, no perquè nosaltres no tinguéssim un full de ruta ja marcat i que l'hem dilatat, o les nostres accions s'han vist una miqueta vinculades al fet que hi hagués un canvi de conselleria. Si no, nosaltres ara actualment ja estaríem al carrer intentant expressar el nostre malestar per unes polítiques que considerem nefastes de l'última dècada i les últimes conselleries, fossin del partit polític que fossin, no? La magnitud del problema és tan gran com la possible desaparició del sistema sanitari públic del nostre país. És que la gent no tingui un sistema on anar, on poder ser atès, si té necessitats assistencials.
Ja heu explicat que la intenció final no és anar a la vaga, sinó que s'ha fet com una mesura de pressió perquè reaccioni el departament. Jo no sé quin marge hi doneu.
La veritat és que abans de la nostra petició de vaga o de compartir amb els mitjans que teníem aquestes dates previstes per mobilitzar-nos, nosaltres havíem contactat amb conselleria unes setmanes abans i els havíem transmès que la situació era extremadament greu i que nosaltres pensàvem fer aquestes mobilitzacions i aquestes reivindicacions. En aquell moment ja se'ns va dir que ells entenien, que entomaven el repte, que entenien que la situació que avui pateixen els professionals que treballen al sistema sanitari públic, els metges i les metgesses, era molt deficitari, que s'havia d'abordar d'una forma emergent i que farien mans i mànigues per intentar solventar la situació que estem patint. Però, tal com m'has té resposta a la primera pregunta, a dia d'avui encara no hem tingut aquesta proposta de trobada, no?, per poder començar a materialitzar aquest camí de sortida del problema que tenim ara.
Mm-hmm. Per tant, si no hi hagués una resposta en aquest termini de dos mesos del departament, arribaríem a trobar-nos amb aquesta vaga anunciada per als dies 25 i 26. Però si anem una mica més enllà, és a dir, si no mouen fitxa les administracions, ens podríem trobar davant d'una vaga general?
Nosaltres les propostes de vaga del 25 i 26 són les primeres dates de vaga. Nosaltres no ens pensem quedar aturats només amb dos dies de reivindicació. Entenem que els dos dies podrien ser fins i tot suportables, tot i que esperem que sigui massiu el seguiment i els carrers s'omplin de blanques. Això és el començament. Nosaltres no pensem aturar-nos, a mobilitzar-nos, a reivindicar el que creiem que és adequat i just per la sanitat pública d'aquest país. No estem parlant de les condicions dels metges, estem parlant de la fallida del sistema sanitari públic del nostre país. Naturalment, aquest sistema el sustenten els professionals que hi treballen i nosaltres considerem que és un eix, una peça important, rellevant en el sistema i que ens han de cuidar com nosaltres cuidem a les persones que tenem.
Anem a aquestes millores que reclameu, que són de caire assistencial, laboral, retributives. Per fer-ho més entenedor, en cadascuna d'aquestes categories, posem algun exemple perquè la gent no pugui entendre. És a dir, a nivell assistencial, què caldria millorar? Què reclameu?
Nosaltres el que demanem és temps per poder fer la nostra feina. I això que implica fer ajustos de càrregues assistencials que poden ser assumides per cada un dels professionals, per un dels metges i metges que tenen els malalts. Jo tinc que poder identificar quantes intervencions quirúrgiques pot fer un cirurgià en un moment determinat, quantes visites pot fer una metgessa de capçalera, quants procediments diagnòstics pot avaluar un radiòleg, no? I aquesta ha de ser la seva cartera de serveis en un moment determinat. I que aquestes agendes no es puguin sobresaturar amb agendes que no hi caben, que s'encabeixen perquè hi ha necessitats per llistes d'espera, no? Per el munt d'endarriments que portem per la mala gestió de tants anys acumulats, no? Però que la gent hem de poder identificar que té un topall màxim de càrrega mental, de poder executar la seva feina d'una forma correcta, no? Per la qual demanem, primer, temps per poder fer la nostra feina.
Més metges, també?
Naturalment, va implícit. Si actualment una metgessa de capçalera pot estar fent 50 visites i diem que el topall màxim de visites són 25, doncs en aquella agenda de treball que són de 50, tindrà que haver-hi dos professionals podem actuar sobre aquesta agenda. El problema que tenim és que ara no és que només no n'hi hagin aquests dos professionals, sinó que nosaltres ens hem de quedar per la tarda perquè el de la tarda tampoc hi és. Per la qual fem 50 amb el de midi i 50 per la tarda, no? Que això és absolutament impossible de sostenir en el temps. Ho pots fer en un moment determinat per una emergència d'un dia, de dos dies, però no pots fer durant anys i anys. I això el que s'acaba traduint en un desgast professional i gent que abandona la professió i se'n va a treballar a altres serveis, també per fer de metge o no, però el que sí que tenen clar és que no volen treballar en el sistema sanitari públic amb aquestes condicions.
Pel que fa a les millores laborals?
Les millores laborals, el que nosaltres traslladem a l'administració és que estem en un mercat absolutament global, no? Nosaltres tenim... El que hem de prioritzar és que la professió de fer de metge no té atur, té més peticions de treball que professionals que estem treballant al sistema en aquest moment. Per la qual la clau és a on volen anar a treballar aquests professionals, no? Nosaltres tenim, doncs, això, d'altres comunitats, ofertes laborals o d'altres països. Altres països que multipliquen per dos o per tres els salaris que estem cobrant aquí a Catalunya, no? Amb unes càrregues de treball molt més baixos, per la qual et permeten treballar amb el confort que tu vols treballar per poder aixecar bé la teva feina i, a més, retributivament, al final de mes, és més important, no? I, a més, són països que et permeten fer un creixement a nivell formatiu, a nivell d'investigació, per la qual tu pots créixer professionalment a una velocitat totalment diferent a la que pots fer en el nostre país, no?
I per
la qual no, és intentar justament això, és buscar-nos, emmirallar-nos en els països del nostre voltant.
I també retributivament, és clar, no?
Exacte, a nivell retributiu, sí, sí.
Bé, com ja has explicat al llarg de l'entrevista, venim d'una situació de precarietat de fa molts anys enrere i, per tant, aconseguir totes aquestes peticions de cop seria gairebé impossible. Per tant, quines serien les més prioritàries per iniciar aquesta reconstrucció del sistema que demaneu?
No, el que nosaltres demanem no és tan complicat. Primer, el que hem de tindre clar és creure'ns-ho. Creure'ns que ens fan falta més serveis per poder executar la nostra tasca. Primera. Segona, posar límits a la capacitat de treball que tenim cada un de nosaltres, no? Que s'entendria per qualsevol altra feina, no? Una cadena de muntatge que pot fer un cotxe, no li demanes que en faci 100, no? Això sembla molt, molt, molt clar, no? Per lo qual, i després, sí que retributivament, però acompanyat d'aquestes condicions laborals per ser atractius, perquè la gent no fugi. El que no podem permetre és que la gent que acabi la residència, no?, que tenim més especialistes, i que es dediquin a treballar a la privada, perquè les condicions de la privada són millors que la pública, o que marxin a altres països a treballar. Per lo qual, que aquesta sí que, a nivell retributiu, a nivell de càrrega de feina, a nivell de jornades que no superin allò que recomana les 2.187 hores anuals, no? Això és assolible, és posar un pressupost, és ser conscient de com vols cuidar els cuidadors, no? i a partir d'aquí ser un pol d'atracció i que la gent que està marxant pues, que torni al sistema públic. I això es pot assolir en, justament en aquest moment, en un període molt curt de temps.
I s'hauria de fer ràpid, tenint en compte que la previsió que feu per d'aquí 10 anys és que si això no es reactiva, si no hi ha una, diríem, una suplència dels possibles facultatius que hauran de jubilar-se, doncs tindrem un problema, no?
Sí, però el sistema de salut pública del nostre país no té 10 anys d'espera.
Per això?
Sí, aquest termini és molt generós. O sigui, nosaltres estem parlant de que el sistema de salut del nostre país entra en fallida en menys de 5 anys, amb els números que tenim. O sigui, quan nosaltres transmetem que els nous especialistes que s'estan formant no s'integren dintre el nostre sistema de salut, això és una pèrdua de possible potencial que estem esgotant, que no la gaudim, no la gaudirem mai, perquè una vegada hem marxat i hem vist les condicions de treball que tenim fora, no entraran al nostre servei amb aquestes condicions. Per la qual la precarització del nostre sistema serà una davallada constant que veurem més rere més. Nosaltres ja vam criticar abans d'aquestes mobilitzacions que les polítiques, les males gestions en salut havien empitjorat les curves de creixement de l'esperança de vida del nostre país o havien augmentat la morbilitat, i això abans de la pandèmia, ja ho dèiem, no? Per la qual cosa, el que hem de ser conscients tots plegats d'allò que ens estem jugant. Ens estem jugant al poder optar a un sistema que ens ha acompanyat i ens ha protegit i ha fet que siguem més sants, que vivim més anys i que siguem més productius per nosaltres, de benestar, de poder ser més productius per la societat, de poder passar allà, no? Per la qual cosa, és això que estem posant en joc, no? Llavors, aquests 10 anys, naturalment, és que tota aquesta gent que ja estem en el sistema i que hem entrat amb una mentalitat molt clara de sanitat pública i que aconseguim sobreviure al maltractament mantingut durant tant de temps, doncs ja no hi serem, perquè serem jubilats i no hi haurà ningú. I aleshores no sé què farem amb un sistema de salut orfe de professionals que hi vulguin treballar. Mm. Però no és qüestió de 10 anys. Això ens arribarà molt més aviat que aquesta dècada.
I tant. M'agradaria preguntar pels ànims del col·lectiu, perquè, clar, la situació, a més, ve agreujada per la pandèmia que s'ha hagut de suportar, que ha provocat problemes de salut també entre els propis professionals.
Sí, nosaltres hem també traslladat a l'administració que el nivell de fatiga emocional dels professionals, dels metges i metgesses, és altíssim. De gent que està en situacions de fallida emocional, de falta de força, no? I que, tot i això, les seves agendes pues, bueno, es van incrementant i van creixent en número de visites, no? La veritat és que nosaltres no som diferents del reste de la població, no? Que té un trasbals emocional per la pandèmia viscuda, però, a més, amb l'agravant que nosaltres hem tingut, perquè formava part de la nostra professió, de la nostra tasca, estar involucrant-nos en ajudar els altres a que tot fos més suau, el més suau possible, no? La gent està absolutament, desbordada, angoixada, desanimada, enrabiada per tot allò que reclama que és legítim i que no té resposta, no? Per la qual cosa tenim un col·lectiu absolutament, pues això, amb ganes de fer expressar el com es troba, el fer arribar a l'administració que així no volen seguir, que creuen que no és lícit que se'ls demanin tots aquests esforços continuats durant tant temps i no se'ls compensi, no rebin cap compensació per tot aquest esforç, per la qual molt decidida a expressar de forma oberta i clara i forta que així no es pot seguir.
Tantes coses que havien de canviar, no? Després de la pandèmia, després d'aquest sotrac que donava esperances de canvi en allò que vèiem que no estava funcionant, i avui dia la realitat és ben bé la que és a dir, que res no ha canviat. Al revés, encara ha empitjorat més, no?
Sí, el cert és que nosaltres ja en època pandèmica ja vam traslladar a conselleria i a l'administració de que no se'ns cuidava, que nosaltres érem gent amb voluntat d'ajuda, no? Però ja se'ns va negar la possibilitat de generar mesures preventives perquè nosaltres no malaltíssim. No sé si recordem, no? La impossibilitat de tindre EPIs, no? Que són equips de protecció individual per poder fer les actuacions, no? La precarització de la nostra assistència, de que teníem que arriscar la nostra vida per poder donar ajut a les persones que els dic que hi ha falta, no? per la qual ja vam expressar que per part de la conselleria, per part de del departament, d'aquell moment no se'ns va tractar amb la dignitat que ens mereixíem per tot l'esforç. I això, si era la pandèmia, succeïa, quan aquesta pandèmia no existeix, doncs encara més flagrant, no? Aquestes condicions de treball doncs, inhumanes, no? Doncs no han canviat, no? En aquell moment que sí que rebíem els aplaudiments de la gent, però no rebíem el confort de l'administració. Treballàvem en unes condicions que no eren pròpies del país en el qual estem vivint, no? Per la qual sí que ens ha canviat en el fet de posar el punt més rellevant, més important, no?, de la nostra esquema mental, no?, de prioritats, la salut, però l'administració mai ha considerat els treballadors de la salut com algú a cuidar i a ser tractats de forma correcta, no? Per la qual ni en aquells moments vam ser tractats com ens mereixíem per part de l'administració.
Doncs esperem que amb aquest últim, de moment, avís, doncs algú doni una resposta. Esperem que el Departament de Salut reaccioni. De moment, en aquest període de temps de 2 mesos, abans que no arribem als dies 25 i 26, i pugueu seure i pugueu començar a negociar. David Arribas, vicesecretari general de Metges de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres al Connectats.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda i arribem a l'espai d'opinió. Aquesta tertúlia a tres bandes que avui compartirem amb l'Anna Maria Vives, que és infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Com estàs?
Bé.
Sí?
Sí.
No sé si has estat escoltant una miqueta l'entrevista que teníem fa una estona. Ara, quan acabem de fer la ronda de salutacions, et demanaré a veure quina és la teva opinió. Deixa'm que saludem el Josep Vallvé, que és exempleat de Caixes d'Estalvi, jubilat i columnista. El tenim a Terrassa. Josep, bona tarda.
Hola, Carme, i companys i companyes. Content de retrobar-vos.
Com estàs? Bé?
Bé, molt bé. Molt enfeinat per això, eh?
Sí?
No he pogut seguir el debat anterior perquè tenia una altra cosa que justament l'he acabat ara.
Bé, doncs ara ens farà 5 cèntims l'Anna Maria com a professional del món de la sanitat. Dolors Vilarasau és directora teatral i la tenim a l'estudi. Dolors, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs ara que hem parlat amb un dels representants d'aquest sindicat de metges de Catalunya sobre aquesta nova convocatòria de vaga, clar, la qüestió és a veure si algú mou fitxa, si el Departament de Salut, doncs, diu, vinguin, que seurem i començarem a veure quin és l'estat de la qüestió i començarem a fer alguna coseta. Anna Maria, a tu què et sembla? Al final algú dirà anem a fer feina o ens hi veurem abocats a constants manifestacions si no fan una vaga general?
Jo desitjo que la conselleria es posi les piles i s'assegui i faci la feina que poder ja hagués tingut que fer. Ja no tan sols els metges, és que vull dir infermeria, auxiliars, vull dir tothom està esgotat falten personals, però és que no tan sols amb salut, amb social, amb que és residències de gent gran que estem dins d'ús social, tampoc hi ha personal. Vull dir, el personal està esgotat molt, vull dir, estan patint el Covid d'aquest persistent. I la gent no s'hi vol posar a treballar, vull dir, prefereixen altres llocs, pels sous, per l'horari, i perquè tampoc no és el que parlava, he escoltat en el metge, que deia molts aplaudiments, però vull dir, un cop ha passat tot, vull dir, reps bronques per part dels usuaris i no reconeixement per part de les institucions. Per tant, jo desitjo i espero que se sentin i que es posin les piles, de veritat.
És que el pitjor de tot és aquest avís que el sistema pot fer fallida.
No, clar.
Això podria ser el més greu, la conseqüència més, ja, més
és que,
nefasta
a
de
més
totes.
A més, tenim que, exacte, és que tenim que pensar que tenim una sanitat pública que és fantàstica i jo no entenc com estem fent tants disbarats com per deixar-la perdre. Aquesta es constata dia a dia. Vull dir, una sanitat puntera, amb uns professionals superben preparats, i que els que estan sortint no es volen quedar al país i marxen, la gent ens anem fent gran, vull dir, molts estem treballant tot i tenint l'edat de jubilació, i per tant, vull dir, és que ja no és tan sols solucionar el problema que es pot presentar amb un brot d'epidèmia de grip, o que és el gener i el febrer, sinó és que es té que solucionar anys vista, perquè és que si no, vull dir, això serà un caos. Cada cop més població i menys gent per atendre-la. Per tant, vull dir, alguna solució tindran que buscar, i espero que els polítics, que són els que paguem perquè pensin, doncs facin la seva feina.
A veure què. Vinga, anem a abordar un altre dels temes que teníem previstos per avui. Ens porta fins a la Xina, però també ens porta de retruc cap a Barcelona, perquè precisament ha arribat a Catalunya, podem dir. Dilluns hi va haver una concentració amb motiu d'aquesta política de Covid-0 que s'aplica al país comunista i que està provocant, doncs, totes aquestes manifestacions que també, per sortir al carrer a manifestar-se allà en aquella situació, s'ha de ser un valent, però és que la població ja no pot més, ja no pot aguantar. Clar, és que mor gent, hem de dir, que perquè els bombers havien d'actuar des de lluny, perquè no podien entrar i perquè els propis afectats no podien sortir per, sí, aquesta, sí, sí, per aquestes restriccions. És que és molt fort.
Sí. Aquí, a darrere de tot això, de totes aquestes normes de Covid i que ens han imposat i tal, el que hi ha és realment un tema a darrere de llibertat d'expressió. O sigui, fins a quin punt tu li... això ens hi hem trobat tots nosaltres, també, d'alguna manera, no? No ens han deixat sortir de casa, ens han restringit que ens poguéssim reunir junts, bueno, ens han restringit tota una sèrie de llibertats. Això posat en un règim totalitari i en uns que encara no ho són, però que ja comencen a tenir també ínfules d'aquests règims totalitaris, això pot anar, doncs, cap a una... que suposo que és el que estan patint la gent xinesa, doncs cap a un control total de l'individu, de la seva llibertat d'expressar-se, de dir, de moure's, de tot plegat. Fa molta por tot això, doncs, en el que el món està immers, no? Tots aquests països que ara sembla que seran punters, no? Que tots són països que no tenen democràcia, són règims autoritaris, i jo crec que en el fons d'això, doncs, hi ha la llibertat de l'individu, no?, per expressar-se, vull dir, el mateix símbol d'aquesta gent, que és aquest paper en blanc, no?, perquè, clar, hi ha censura. Clar, allà està portat a un extrem molt, molt gran, no? Tot, qualsevol cosa que puguis fer, per exemple, tota aquesta gent que fins i tot es manifesta a l'estranger, allà a la Xina els
estan controlats.
Els familiars, o sigui, sí, sí, amenacen sí. Els familiars dels que es manifesten. Bueno, aquí també ara, és clar, no és el mateix grau, però tenim aquesta llei de delictes agreujats, que també què, tornarem a anar cap a la llibertat d'expressió, o sigui, no et podràs manifestar segons per què. Bueno, tot això també amb la llei Mordassa, tota una sèrie de coses que la veritat és que fa una mica de por cap a on s'encamina el món, no?
Josep, que encara no t'hem sentit, vinga.
Trobo molt encertat el que hagi marcat el criteri aquest clar de la llibertat d'expressió com a element bàsic dintre tot el sistema aquest. Però ara, paral·lelament, aquí jo ho dic en el camp concret que a mi m'afecta més directament, que és el de la informació, el que va ser la Covid-19, estem parlant dels dos mesos inicials de l'any 20, gener-febrer, sembla ser que finals de desembre del 19 ja hi havia algun tipus d'informació. Jo aquí el que advoco és per un dret a la informació, i estem arribant pràcticament al març del 2023, que ens queden 3 mesos, i seguim sense tenir una idea clara, una informació concreta i precisa sobre si l'esclat va ser a Wuhan, a Xina, que és un règim opac on la informació està tot absolutament controlada perquè el règim doncs ho vol tenir tot atado y bien atado, com tenia la dictadura, aquesta frase és aquí del país de la pell de brau, que dic jo. Ara, m'estic referint concretament, segle XXI, estan fent un campionat mundial de futbol a Qatar, que acabarà el dia 18, una setmana abans de Nadal, i en allà doncs, també és un país que se'ls ha atorgat aquest esdeveniment en base a una escampada de diners brutal, que ja es van sabent coses, i tard o d'hora se sabrà tot. També la gent no té dret a criticar, a pensar, a dir que no estan d'acord amb una sèrie de coses, que si els drets de les dones... Això és la Xina. La Xina arriba a un punt en el que estan jugant amb negar la informació a la gent. I podríem parlar d'algun altre exemple i m'allargaria massa. La compareixença d'un ministre Marlaska en el Parlament per explicar
la tanca de Melilla, no?
La tanca de Melilla, i que hi van haver 23 morts pel pal baix, que segurament n'hi van haver, i com que no n'hi va haver cap a casa nostra, jo dormo tranquil. Això no es pot acceptar per part de ningú, no del poble, per part del seu propi president, que molt probablement ja l'hauria de cessar. Vull dir, dret a la llibertat d'expressió, fonamental. Dret a la informació, també. També, són dos potes...
Està lligat, no?
No, això és bàsic. Estem al segle XXI, estem a la mitjana.
Pel que fa a la qüestió, diríem, més de salut, o sigui, aquestes mesures Covid són la justificació, però jo et pregunto, Anna Maria, creus que són necessàries, ja sabem, de la gran població que té la Xina la i Xina. De les dificultats que hi ha, perquè, clar, la immunitat sembla que, tot i que sí que hi ha gent vacunada, no estan absolutament... amb totes les dosis necessàries, o sigui, no tenen la immunitat un gran percentatge, no?
No, és que aquesta vacuna que posen a la Xina, que és la que ells van fabricar, exacte, és pròpia d'ells, la immunitat, fins que no portes la tercera dosis i han passat els 6 mesos de rigor, no entra. No és com les que ens hem anat posant aquí, de Moderna, de Pfizer... Per tant, clar, però això és el que comentaven els companys, com que tampoc no tenim la informació... perquè no la proporcionen. Tampoc sabem quin percentatge de població està vacunada, quin percentatge porten una primera, una segona, una tercera, quin percentatge han passat el Covid o no l'han passat. Perquè, clar, tot això, vull dir, si has passat el Covid, tens una immunitat i fins al cap d'uns mesos no tens que vacunar-te. Tota aquesta informació que els països, es pot dir europeus i Amèrica del Nord, Estats Units tampoc te'n pots enrefiar gaire, però vull dir que totes aquestes qüestions estan a sobre la taula i les pots saber,
clar, la Xina tot això no se sap. Per tant, tampoc no pots saber, aviam, si hi ha una persona actualment, per el que parlàvem, un centre de dia o una residència de gent gran, una persona ens don positiu amb Covid, però ja porten la quarta dosis en aquests moments, tota la gent gran, el controles, vull dir, si no hi ha febre no passa res, el tens amb mascareta doncs, els 5 dies de rigor i ja està, vull dir, però clar, estan vacunats. Nosaltres ho sabem que estan vacunats. Portem un control. Jo allà a la Xina no ho sé. Vull dir, si un dona positiu... Jo aquesta notícia dels bombers ho he trobat tan aberrant...
Però hi havia una altra encara pitjor de dies abans, crec recordar, d'un pare o una família que va perdre un fill perquè no van poder sortir per portar-lo a l'hospital.
Sí.
No van poder sortir
sí.
a temps.
Sí. No. És que es veu que allà quan tanquen una pizzeria, un bloc, vull dir, és que, per el que entenc, és que no pot sortir ni al replà de l'escala. Per tant, jo crec que a la Xina els hi ha anat perfecte. A la Xina i a molts països totalitaris, eh?
Els dirigents.
Els hi ha anat perfecte.
Per sí, mantenir els hi ha anat controlat perfecte. El tema, sí.
Exacte, els hi ha anat aquesta pandèmia com caiguda del cel.
Ara que parlàveu de les dades, de la informació, de la transparència, vosaltres recordeu que al principi la pandèmia a la Xina precisament li va costar molt de donar les xifres de morts? Pràcticament no hi havia morts.
No.
Van trigar i després van fer un recompte una mica sui generis, no?
Clar. Però... Sí, no. Tu abans parlaves de... Li preguntaves a la tertuliana aquesta que entén de sanitat, bueno, sanitàriament què pensava de la Covid, però penso que la Covid tampoc és un tema estrictament sanitari. És un tema que hem de canviar de model de civilització. Vull dir, ara hi ha les vaques boixes, ara hi ha la gripa aviària, ara ha tocat la Covid... És igual, vull dir, aniran apareixent coses d'aquest tipus. Hem fet un món que és insostenible. Vull dir, estem arrasant els hàbitats dels animals... Vull dir, clar, o canviem el model... O sigui, el problema jo crec que és el model. O, bueno, es dirà Covid, es dirà A, B, C o el que tu vulguis. Però això no ho arreglarem. Vull dir, això o busquem una altra manera de relacionar-nos amb la natura, amb les persones, amb el món, o això no s'aguanta pel lloc. Vull dir, el canvi climàtic és que tot... Perdoneu, semblo molt catastrofista, però penso que tot és el mateix. Sembla que tot és el mateix.
Però a veure, és que si entreclaves el tema... Perquè, per exemple, ja que anomenes el canvi climàtic, aquesta cimera que s'ha fet al Caire doncs, no fa gaire, per pactar un document final de mínims, doncs es pacten ajuts econòmics i el problema continua latent. Clar. Aleshores, aquí, no ho sé, ampliant una miqueta el ventall, a nivell espanyol, jo em pregunto, realment aquesta per mi seria una de les preguntes clau, honestament, és la meva modesta opinió, eh? Critiquen molt, per exemple, la Comunitat de Madrid, que per mi no seria una comunitat autònoma, sinó que la van fer doncs, perquè hi havia Catalunya, hi havia Galícia, hi havia el País Basc, etc. Bé, en allà hi ha un model, el govern a la dreta, que és una dreta doncs, molt extrema, el que tota la gent entén, que està tot, gairebé tot orientat, la classe mèdica totalment enfrontada doncs, amb el poder polític, i molta gent se'n va, doncs perquè presumptament estan desmantelant el sistema públic de sanitat i estan forçant a la gent, tant si té diners com si no en té, el que no en té doncs el poden bombar, doncs que es vagi a buscar una sanitat privada i que se la pagui. Bé, això és perdre drets adquirits i que han costat molta suor de molts dels nostres avantpassats i nostres que hem lluitat per tenir un mínim de mínims. Aleshores, ens fa falta una informació, ens fa falta una coherència, i ens fa falta un rigor, i ens fa falta tenir uns polítics que no els tenim ni a nivell autonòmic ni a nivell nacional, espanyol, com cal, col·loquen, no ho sé, de ministre de Sanitat o de conseller de Sanitat aquí a Catalunya, una persona que sigui amb carnet del partit i que estigui sotmès a una disciplina de partit, que no pugui opinar diferent del que opina el partit com a tal. Això és molt greu, això és molt greu, això és el món al revés.
Bé, doncs, amb canvi de sistema o sense, sempre ens quedaran els pastorets.
Ah, sí?
Hombre, perquè si canviem el sistema...
Perdona, perdona. I els santcugatencs, pedra i sang, eh?
Sí, això és propi d'aquesta ciutat. Però, clar, els pastorets és que són de tot el territori. Clar, els pastorets, a hores d'ara, segur que en algun lloc algú està fent un assaig, està revisant o repassant un diàleg.
Sí.
Clar, per molts actors, actrius que avui coneixem i que veiem a la pantalla gran, a la petita, són persones que segurament van començar fent pastorets.
Segur.
I tant.
Mira, si em permeteu,
vinga,
que ara faré una mica de propaganda de Badalona.
Llavors em faré de Sant Cugat, també?
Sí, vinga.
Tenim el Círcul Catòlic, que fa 102 anys que representa els pastorets a la ciutat.
Déu-n'hi-do, no?
102 anys representant els pastorets a la ciutat. I ahir, aquest grup que jo tinc l'honor de presidir, les Anastàcies, vam tenir una xerrada amb en Jordi Folch, amb el nebot, amb el net d'en Josep Maria Folch i Torres, que ens va parlar dels pastorets i de totes les representacions que es fan actualment a Catalunya i de quan es vam tinguer que fer en castellà amb los pastorcillos i de l'època del Romea i de tots els actors que han sortit. Ens va passar un vídeo d'en Buixaderes explicant quan ell els feia a Sabadell, però nosaltres aquí a Badalona, Lluís Marco, Rosa Gamis, Cristina Solà, tots han sortit els pastorets.
Ha vingut amb la lliçó presa, eh?
Hombre, jo quan he vist que avui...
Ara, clar, no farem una competició, ara, eh?
Exacte.
Quan he vist pastorets i costres, aquesta és la meva, Badalona, que, escolta'm, sempre sortim per coses dolentes,
però escolta,
ara anem a sortir per coses bones.
Home, i tant. Escolta, hi ha de tot, eh? Com a la vinya del senyor, tot arreu hi ha de tot.
Sí. No.
Feu la versió clàssica, la de Folch i Torres, la tradicional, o feu variacions?
Sí, la de Folch i Torres. No, Folch i Torres, sí. La versió tradicional de Folch i Torres, amb els decorats de paper pintats que pugen i baixen, el foc, els dimonis, el fum, tot.
Quina feinada.
Els dimonis que baixen.
A Terrassa, em consta que també en fan, Josep?
A Terrassa hi ha el Centre Social Catòlic, que és una, tal com diu el seu propi nom, doncs va néixer sota el paraigües de la Basílica del Sant Esprit, que ara és catedral. Jo resaltaria de... Celebro, per part de la Carme, el contrast d'un tema que ens portava connotacions una mica catastrofistes negatives amb un tema que és totalment que es parona, no?, i que és positiu. A veure, aquí la importància de mantenir les tradicions, la importància d'educar la mainada, la canalla, de cara a l'estir un futur amb una miqueta més d'optimisme, amb una miqueta més de veure, amb la idea de transmetre valors que s'han perdut molt, Aleshores, molta gent... El Centre Social Catòlic, evidentment, diguem-ne que es va anar deslligant, entre cometes, una miqueta des del que era el paraigües absolutament religiós, perquè molta gent, doncs, el tema aquest caire, doncs, li pot relliscar. Jo, entre companys o amics, que a vegades sé que, i els respecto, que aquest tema, doncs, els hi bufa una mica, no ho puc entendre perfectament, quan parlo de Déu, a vegades, en comptes de parlar de Déu, parlo del galàctic. Parlo del galàctic, per no nomenar un ser absolutament superior amb el qual algú pot no creure, i crec que he de ser respectuós amb el que pugui pensar diferent. Però per mi els pastorets són més que una escola. Jo, que sempre he fet una gran propaganda, i no me n'estaré mai, dels salesians, els quals vaig estar uns anys, un dels grans valors que es transmetien en el seu...
Li has de deixar una mica de temps a la Dolors, també, Josep?
Sí, el sistema educatiu era sobretot el teatre, la música, l'esport. Endavant.
No, però dic, a Terrassa també hi ha una bona tradició, vull dir, pastorets se'n fan també fa molts anys, no?
Sí. Home, m'ha deixat bocabadat aquesta... M'ha posat la mel a la boca
l'Anna
Maria de la Badalona. Això són palabras mayores, eh?
Ara jo aquí, Dolors, diria que a Sant Cugat, a nivell de ciutat, pastorets no...
Sí, per exemple, a Mirassol, a Mirassol hi ha uns pastorets, sí.
Sí?
Fan pastorets. El que passa que, perdoneu, però ara tiro
ara,
cap a mi...
Ara escombrarà cap a casa
ara,
seva,
ara ja escombro cap a mi. Evidentment, els pastorets són una gran escola d'actors i que qui no ha passat pels pastorets...
De Sant Cugat també, no?
Sí, hi ha gent que... i tant. Sí. Vull dir, clar, el que passa que a Sant Cugat també viu molta gent que no és de Sant Cugat, però clar. Vull dir, els Madaules, les Emmes, Vilarassau, tots aquests han passat, esclar, que han passat per pastorets. Jo he de dir que jo no.
No? No has fet pastorets?
No s'hi ha fet mai. Però vull, no, també he de dir que a Sant Cugat el que ha passat que és que tenim una tradició pròpia, que ara aquí és quan em faig propaganda, que és que va passar un fet històric la nit de Nadal, de l'any 1350, que en el monestir de Sant Cugat, la nit de Nadal, es va assassinar l'abat Viure. I llavors, a partir d'aquesta història, fa 20 anys es va crear un libretto i una composició musical, i cada any per Nadal representem aquest Pedra i Sang, que és l'assassinat de l'abat Viure la nit de Nadal de 1350. I a part de que us convido a veure aquesta tradició diferent, doncs jo crec que una mica el Pedra i Sang ha anat com ocupant un lloc que potser en altres poblacions l'ocupen pastorets. Però sí, visca pastorets, eh? Sí, tant.
Anna Maria, tu has fet pastorets?
He fet pastorets.
Ah, sí? I quin paper t'ha tocat? Sí.
Vaig començar de fogainera, vaig després a ser un dels 7 pecats capitals i vaig acabar ja quan em vaig deixar el teatre amateur amb el Atureu-vos insensats, l'Arcàngel Sant Miquel.
I el sí. Josep? El Josep ha fet pastorets o no?
Doncs no, això que comentava de la a mi el teatre m'imposava molt de respecte, i en canvi un dels altres grans valors que els salesians em van potenciar molt, modestia a part, va ser el tema musical. El musical, jo, per exemple, fa 59 anys vaig tenir la sort de poder m'encabir en el món de l'orgue, i per mi la música és una altra tradició, és un altre valor, és un altre element educatiu bàsic. El teatre. El teatre a mi em feia molt... Tenia, i tinc, amb l'edat que tinc, una certa sensació de ridícul quan em poso en públic.
No, home, no.
El teatre. Sí, doncs l'he tingut.
Que mai no és tard, mai no és tard.
Molt interessant el tema, l'una i l'altra, en sèrio.
Jo us he de dir que una servidora ha fet pastorets radiofònics.
Ah.
Radiofònics.
Oh, ja.
No me'n recordo el personatge que faig. Ah. No me'n recordo. Per res, però
no,
sí.
Si més no, aquí no em posaria vermell. Aquí no em posaria vermell. Home, perquè ningú no em veuria la cara.
Exacte. Ah. Però vaja, que celebrem aquesta tradició que durant aquests dies de Nadal doncs tornaran a aparèixer centenars de funcions arreu del país. Als tres, moltíssimes gràcies. Ho deixem aquí.
A vosaltres.
Gràcies. Que passeu bona tarda.
Gràcies a vosaltres i fins
a la propera. Bona tarda. Adéu-siau.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La ràdio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small. Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
La Caixa Negra, un programa on podràs escoltar la millor black music al Baix Llobregat.
Bueno, això molt black no és, no?
Ja, bueno, és que també està la Caixa 2.0, que sonen temes més actuals, com aquest.
Ah, sí? I qui el fa?
Doncs jo.
Ah, vale.
La Caixa Negra, els divendres de 9 a 2 quarts d'11, aquí, al Prat Ràdio.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal, amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
Aquestes festes, vine a les clíniques dentals d'instituts odontològics i regala't benestar. Per Nadal, emporta't un emblanquiment de regal amb el teu tractament. Demana cita a ioa.es o truca gratis al 900-131-002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Al Prat ens pots trobar a l'Avinguda Verge de Montserrat, 105.
Sergio, para nosotros una torrada de pollo con brie y un bocata de tortilla de patata.
Sergio, pon unos pinchos y tu ensaladilla.
Sergio, la paella rica, rica.
Ven a Sergio's y conócenos. Estamos en calle Tarragona 24, en Jardins de la Pau. Las tapas de toda la vida, bocadillos, torradas, pizzas, pastas y arroces a buen precio. En Sergio's, calle Tarragona 24.
Ven a Sergio's y volverás.
Cocina abierta todo el día.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Víctor Asensio. Els criadors i criadores de pollastre Potablava de la ciutat ultimen els detalls de la fira avícola que arrencarà divendres. Durant aquests tres dies de fira no només exhibiran els seus millors exemplars de pollastres i capons, sinó que també posaran a la venda aquest producte tan característic, especialment durant l'època nadalenca. En aquest sentit, s'hi vendran pollastres i també elaborats per facilitar que les persones visitants puguin incloure aquest producte a la seva taula. La presidenta del Consell Regulador del Pollastre i Capó del Prat i responsable de la granja Torres, Montse Torres, detalla quins seran els preus de Potablava durant la fira en què oferiran descomptes.
Estan a 19,90 el pollastre, tot i que a la fira sempre hi ha l'euro de descompte, seria 18,90. Després la polleta està a 18,50, que la fira estarà a 17,50. I el capó el tenim a 33, parlo de quilos, eh? I a la fira estarà